Javier, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bueno, pues bé, dintre del que es pot estar, no? Bé, de moment. Aquest any ha sigut molt dur. Ha sigut un any molt, 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 molt dur. Molt dur.
Tens la sensació d'haver recuperat un mínim de normalitat?
No. Per nosaltres no. Per nosaltres és impossible, molt difícil de recuperar la normalitat, no? Perquè em falta el meu fill, no? Falta una cosa més petita de la família, més bonica. La normalitat mai la recuperarem. El que sí que intentem és assumir-ho. Això sí, intentem assumir-ho.
Creus que ho has aconseguit assumir al cap d'un any?
Diguem?
Ho has aconseguit assumir al cap d'un any?
No. No. Jo crec que, a banda de que això no s'oblida mai, no? Perquè el teu fill de 3 anys no l'oblidarà mai la vida, no? El assumir-ho, no sé quina, si és qüestió de temps o és qüestió simplement d'algo psicològic, no? De que tu dius, tinc que tirar endavant i perquè de vegades quan t'oblides del teu fill pateixes també, o sigui, no és una cosa que diguis l'oblido i ja està, no, és una cosa que no pots oblidar, no, és molt difícil de conviure amb això.
Quina ajuda has rebut durant aquest temps tu, Javier?
Pues en principi vaig rebre l'ajuda d'una psicòloga del Ministeri d'Interior, no al principi, sinó, no sé, als 15 o 20 dies o al mes, i en principi res més.
Cap mena d'ajuda econòmica, tampoc?
Sí, m'han donat diners de la, no sé com es diu, la compensació econòmica per la mort d'una persona amb un atemptat terrorista, no? Sí.
I has abandonat l'ajuda psicològica, tu?
No, que va, no, encara continuo amb la mateixa psicòloga, que diu Valentirado, una noia molt maca, en la família nostra, la família diguem, del pare del Xavi, i també un psiquiatre particular, que he buscat jo també, i també la UABAT, la Unitat d'Atenció i Valoració de Víctima de Terrorisme, que està el Robert Manrique, Sara Bosch, i també ens han tractat i estan tractant encara.
Us heu sentit ben acompanyats o has trobat a faltar algun suport a nivell institucional durant aquest temps?
Ui, ens sentim sols, molt sols. La soledat aquesta ha sigut molt dura. Hem tingut moltes persones boniques al costat, no? Sempre tens la família, tens els amics, però institucionalment gairebé ningú. Ni al principi el primer govern que havia de la Generalitat, ni després del tema de l'1 d'octubre no hi havia Generalitat, no hi ha hagut ningú, fins que jo vaig començar a parlar amb moltes persones que podien fer alguna cosa i llavors sí que s'ha començat a moure alguna cosa, no?
Clar, les víctimes, no sé si, amb tot aquest context que m'expliques, heu rebut la informació que han de rebre unes víctimes d'aquesta mena? Quins són els seus drets? Quines ajudes poden demanar quan una persona es troba en una situació com aquesta? Tu sabies on havies d'acudir?
No, ni sabia on havia d'acudir. Ni el Ministeri ho ha fet bé, perquè ni que et donin el diner de la compensació i que posin un psicòleg, jo crec que ells tenen que venir i explicar-te, perquè això és una cosa com si alguna persona normal i corrent li diguessin, anem a fer una nau espacial. Veritat que ningú no sap com fer una nau espacial, doncs això és una cosa igual. Nosaltres no sabem res d'això i jo crec que no és una cosa que nosaltres, com no estem bé, tinguem que anar nosaltres mirant a internet o mirant, no, és una cosa que tindrien que informar des del primer moment o quan toca, no?, quan passen un dia i estar al costat teu, informar-te dels drets que tens, no mirar-ho per internet, clar.
Javier, participaràs als actes de commemoració de l'any dels atemptats?
Sí. Participo perquè l'alcaldessa Colau, que ha tingut una deferència molt bonica amb nosaltres perquè va ser la primera institució que ens va ajudar a nivell personal i a nivell també institucional, ha sigut la primera que ens ha ajudat, i em va dir que faríem un acte molt senzill i molt per les víctimes, sense parlament polític, i ha mantingut la seva paraula i sí, li agraeixo molt. Sí, hi anirem.
Tu, ja et va bé que aquells dies els polítics no parlin?
Sí, jo crec que no és el dia que parlin, perquè jo vaig dir moltes vegades que, a banda de que no han fet gaire cosa, els polítics són persones que nosaltres votem i posem, perquè ens ajudin, perquè ens solucionen problemes i ens donin una vida millor, no? En aquest cas no han fet gaire cosa, no? Però sí que he parlat amb molts polítics que estan ara molt implicats i que, clar, volen canviar tot això i volen fer alguna cosa, no? Perquè ells tenen que pensar que no és que siguin nosaltres les víctimes i ja està, sinó que la víctima pot ser qualsevol persona. Qualsevol persona que s'estigui escoltant ara podria passejar aquell dia per la Rambla. Sigui polític, sigui el que sigui, no?
Us heu sentit instrumentalitzats en algun cas o en algun moment al llarg d'aquest any?
Al principi no, ara sí. Ara que s'acosta l'aniversari, tot sembla que molt polític i moltes persones surten i sobretot moltes associacions de víctimes, com l'Associació de Víctimes Catalana, que encara no m'han trucat mai i volen dir que fan un acte el dia 16 i que no s'ha convidat l'Ajuntament, i el senyor Vargas Rincón, crec que et diu el president. Aquesta institució i moltes d'altres que et diu ajuda a les víctimes, no sé per què són, ni per què serveixen, ni què fan. Encara no ho sé.
Tu et vas reunir amb el president de la Generalitat, amb Quim Torra.
Sí.
Com va anar aquesta reunió?
Va ser una reunió molt personal i em va agradar molt, perquè que rebi el president de la Generalitat va ser una cosa molt important per mi, i traslladar-li tota la meva preocupació i que la Generalitat fes alguna cosa per les víctimes, no? Li vaig dir que si al País Basc hi ha una oficina d'atenció a les víctimes, hi ha moltes comunitats autònomes, també hi ha algunes coses que fan per les víctimes, i que la Generalitat de Catalunya tenien que tindre alguna cosa per ajudar-nos, que no tinguem que anar a Madrid.
I li han respost amb aquesta demanda?
Bueno, de moment fa molt poc temps que el govern està constituït, però m'han escoltat, que ja és una cosa molt, molt interessant, i a banda d'això estava també el conseller Buig i hi havia el conseller de Governació, i crec que sí que estan molt interessats en fer coses. Clar que sí, jo crec que faran coses, però clar, el tema polític o el tema institucional passa pel Parlament de Catalunya, passa pel meu pòstum, no? I va, com diuen, les coses de Palacio van despacio, no? Però jo crec que sí que faran alguna cosa.
Amb el Ministeri ha parlat, amb el ministre Fernando Grande Marlaska?
De moment no, però el Ministeri, ara fa un parell o tres de setmanes, va vindre la directora i subdirectora d'Atenció a les Víctimes de Terrorisme, que havien parlat amb la OAT, i que deien que necessitava conèixer-la, i van vindre a casa personalment, i la vaig conèixer i li vaig treballar també tota la soledat i totes les coses que han fet malament, no?, perquè millori.
Un dels símbols d'aquell atemptat és, evidentment, tothom el recorda, la seva imatge consolant l'imam de Rubí. Un any després, de què ha servit aquella foto?
Pues la veritat és que hi ha persones que han entès el que vaig fer, no? Hi ha persones que encara no ho saben, no ho donen compte. Allò va sortir espontàniament, no va ser una cosa preparada. Jo vaig demanar una reunió amb l'imam de Rubí, perquè volia parlar amb el grup musulmà, ¿vale?, de Rubí, que és on vivia el Xavi, on vivien nosaltres, on vivim nosaltres, i transmetre també que, bueno, que com a institució, com a persones, que són tots, perquè volia també que no donessin el pèsame o que no tinguessin por de sortir al carrer i que no comencessin una cosa que era molt, molt lletja, no? Perquè jo no vull que la mort del meu fill serveixi per una guerra. Jo vull que el meu fill, que era tan bonic i tanta llum, serveixi per algo bonic. Si no més, perquè ens obrim una mica més, i crec que per evitar que passi el que va passar, ens hem d'obrir una mica més, no? Tant del col·lectiu musulmà com nosaltres, no? Això era la meva pretensió, no?
Has tornat a veure l'imam?
No he tornat a veure, tampoc no tinc gaire temps perquè fem moltes coses, però si el tornés a veure algun dia, potser em tornaré a demanar per ell i trobar-lo, sí, no hi ha cap problema.
Has rebut missatges durant aquest temps de la comunitat musulmana?
D'algunes persones, sí. Del president de l'Associació Marroquina Rubí, de la UAFA Marci, que va ser la noia que va acollir aquests nois a Ripoll, els nois que van fer l'atemptat, i algunes altres persones, sí.
Tens la sensació, Javier, que s'ha avançat en la convivència social durant aquest any entre la comunitat religiosa a Catalunya, o estem al mateix lloc que fa un any?
No, jo crec que de moment estem al mateix lloc, perquè com va passar políticament el que va passar amb el tema del procés, tot això ha tapat tot el tema de l'atemptat, i ha tapat tot el condol, o diríem, no sé com dir-ho, o sigui, ha tapat tot el que tenien que viure, el que tenien que fer. No s'han fet comissions d'investigació encara, no s'ha parlat prou del atemptat, no s'ha depurat veritablement les responsabilitats, i acostar posicions és molt difícil mentre no hi hagi una mica més d'implicació de totes les institucions, no? Crec que sí que fan alguna cosa, o s'està fent alguna cosa, però clar, no ho sabem directament nosaltres.
Segueixes la investigació dels fets, Javier?
Sí, la segueixo.
Fa poques setmanes es va aixecar el secret de sumari, no? Com l'estàs vivint i com la veus?
Bueno, vaig demanar a la senyora del Ministeri, la presidenta i la vicepresidenta d'Ajuda a Víctimes, que volia conèixer personalment el jutge. Perquè en el primer moment de l'atemptat, el que vam patir per poder enterrar el meu fill i el protocol em va fer molt mal. Llavors vaig demanar parlar amb ell, i la setmana passada vaig estar parlant amb el jutge, ara fa 15 dies.
I què et va dir?
Li vaig trametre la meva preocupació i la meva vivència, i ell em va dir moltes coses de la investigació, clar, però moltes coses no, simplement que obriria una mica el secret de sumari perquè intentaria d'alguna manera parar la voràgine que s'està muntant i parar tot això, perquè donen informació de veritat, que no diguin coses que no són, no?
Confies en la justícia, en aquest cas?
Sí. S'ha de deixar treballar a les persones.
Per què somrius?
Perquè tinc les meves pròpies idees que no puc dir.
I en el judici que arribi?
Al judici li vaig demanar al jutge que, sobretot, que tingués molta empatia amb nosaltres, perquè li vaig demanar si ell tenia fills. Em va dir que sí. Llavors, una persona que té fills pot comprendre una mica com es pot sentir tu també, no? Com és un fill, no? Llavors, li vaig demanar una mica d'empatia amb les víctimes, que entrés bé i que, bueno, i que treballés endavant, no? Que fes la seva investigació i que nosaltres, per la nostra part, el deixaríem que treballés, perquè s'ha de deixar que treballi. I el dia que surti el jutge, el judici, doncs anirem, clar.
Et pot consolar d'alguna manera aquest judici a tu?
No. La veritat no, perquè si pensem de veritat el que està passant és que el meu fill està mort i ningú judici, ni res, ni cap cosa, no em tornarà el meu fill. I llavors, un judici s'ha de fer perquè intentem esbrinar què va passar i perquè posem mèdic perquè no torni a passar. Això seria, jo crec, la funció del judici. Però per molts judicis que fem, i si no hi ha net, doncs no passaria res, molt fins no tornarà ningú.
Quina creus que és la causa del que va passar aquell 17 d'agost, Javier?
No la puc dir.
Moltíssimes gràcies, Javier Martínez, per compartir aquest estat d'ànim amb l'antena de Catalunya Ràdio, amb el matí de Catalunya Ràdio. Molta força, molts ànims aquests dies. Sé que són paraules d'alguna manera buides, perquè el que sents no tenim ni idea del que significa. Gràcies per compartir el teu testimoni amb nosaltres. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies. I abans d'acabar, voldria dir un parell de cosetes. Només que tinc molts perdons de moltes persones importants i moltes persones que estaven implicades en el que va passar, que amb aquest perdó podíem fer un llibre. A mi, la veritat, que em consola una mica que la gent sàpiga que ho va fer malament o que no ho va fer bé, no? Això és molt bonic. I, per altra banda, tinc que donar moltes gràcies a moltes persones, no? Les persones públiques que vaig conèixer i que he conegut personalment, i a moltes, no diria totes, no? Però hi ha moltes, sobretot a la UABAT, la Unitat d'Atenció de les Víctimes, que el senyor Robert Manrique, Sara Bosch, i ell i moltes persones molt maques estan portant, ens estan ajudant i estan fent que tota la documentació, tota la paperassa pel Ministeri l'estan fent ells, perquè tenien un pla d'un any només per fer tot això i no ho sabíem. I sobretot també, pues, donar les gràcies a les víctimes, a les demés víctimes, perquè estem una mica en contacte. Aquest dia 17 coneixerem moltes víctimes dels altres països que no saben qui són, perquè quan va passar tot això no va deixar que les víctimes els coneguessin. I això ha sigut gràcies també a l'alcaldessa Colau i a l'Ajuntament de Barcelona, que ha sigut la primera institució que s'ha implicat en tot això. I li tinc que donar les gràcies personalment com a persona.
Tu, Javier, has pogut perdonar?
Sí, clar, perquè si no perdona no pot seguir vivint. Jo tinc una filla de 8 anys que tenia set quan va morir el seu germà i va veure com va morir el seu germà. Tinc una filla de 22 anys, tinc nebots i tinc molta família i tinc molts amics i hi ha molts nens, hi ha moltes persones que van morir allà i tenim que continuar endavant. Jo no dic la paraula perdonar. Sí, s'ha de perdonar perquè si no pot viure. No pot continuar endavant.
Una abraçada ben forta, Javier Martínez.
Moltes gràcies a vosaltres.